Bonica. I acabem aquesta roda parlant amb una persona que veu de prop una realitat que potser aquests mesos no ha sigut tan visible com la de les persones grans, però que també té un altíssim nivell de vulnerabilitat estructural. Estructural perquè són les persones amb discapacitat, les persones que lluiten per tenir una integració laboral, la discapacitat intel·lectual. Carles Campuzano és el director de DINCAT, de l'Associació Empresarial d'Economia Social. Molt bon dia, Carles.
Hola, molt bon dia.
Estem fent un bany de realitat dur. Entenc que per l'audiència no ha de ser fàcil, no? Perquè hem començat al barri de la Mina i acabem amb vosaltres, que sou 300 entitats socials que representeu els drets de 30.000 persones amb discapacitat intel·lectual i també les seves famílies a Catalunya, que esteu treballant per garantir la inclusió social i laboral digna i que ara esteu patint moltíssim, no únicament per l'emergència, sinó pel futur, no, Carles?
Sí, efectivament. També en aquest cas, en aquest sector, plou sobre mullat. El sector de la discapacitat intel·lectual, com bona part del sector de serveis socials de Catalunya, entre el 2010 i el 2019 va viure les decisions de congelació de tarifes i de mòduls que financien serveis públics, serveis d'atenció a les persones, residències, llars residències, centres ocupacionals, centres d'atenció diurna. El 2019 va haver-hi un primer augment d'aquestes tarifes, però tot plegat és molt insuficient, perquè tarifes tan baixes per garantir aquests serveis públics tan essencials, el que comporten són nivells salarials insuficients per als treballadors que tenen les persones, manca de possibilitats d'inversió per part de les entitats, no? Per tant, un sector que havia patit durant aquesta dècada molt, que començava potser a tímidament a treure el cap l'impacte aquesta pandèmia.
Sí, sí.
Els professionals i les famílies han donat molt de si durant aquesta setmana. Nosaltres volem posar en valor que l'impacte de la tragèdia en els centres residencials de la discapacitat intel·lectual ha estat també tràgic, perquè han hagut, almenys controlades per nosaltres, en aquests espais 33 persones mortes, en el conjunt de la discapacitat intel·lectual 60 i pico persones mortes, sí. Però en els centres residencials de persones amb discapacitat 33. És una ràtio relativament petita, encara que són 33 amb tragèdies. I això té molt a veure amb la dimensió social d'aquestes entitats.
Sí.
Ara bé, aquestes entitats que pateixen aquesta, han patit aquesta congelació de les tarifes, que han vist aquest tímidament aquest augment en el 19, tenim pendent en aquest 20 una nova actualització de les tarifes, que és imprescindible. El govern s'hi havia compromès a fer-ho i s'ha de fer-ho, i s'ha de tindre un objectiu molt clar de recuperació del poder adquisitiu perdut al llarg d'aquests anys, de capacitat de que les entitats puguin tornar a invertir, i cal fer front també als sobrecostos de la pandèmia, els sobrecostos altíssims que s'han rebut durant totes les setmanes en què les entitats van haver de prendre decisions sense el suport de l'administració pública, en la compra d'EPIs, en la compra de tests, en les desinfeccions, en la contratació de personal i en els sobrecostos que desllibaran en els propers dies en l'apertura dels centres d'atenció diurna.
Parlem dels sobrecostos que ja s'han produït. Carles Campuzano, això ho assumirà l'administració?
Pues aquesta és una conversa que tenim oberta amb l'administració catalana. Nosaltres des de fa ja unes quantes setmanes hem traslladat en el govern que hi ha uns sobrecostos molt importants per a entitats que tenen tarifes molt baixes i que venen arrossegant aquella problemàtica. Hi ha hagut una evolució de la conversa en el govern. Inicialment el govern el vam veure molt tancat en aquest plantejament. Ara el govern demana que es quantifiquin aquests sobrecostos. Tant el COCARMI, que agrupa tot el sector de la discapacitat intel·lectual, n'està preparant un informe. DINCAT també estem fent el nostre informe. Espero que en les properes hores aquesta informació pugui estar disponible i en el govern, i esperem que el govern doni resposta. I no només hi ha en relació als costos que s'ha hagut d'assumir, sinó els costos que s'hauran d'assumir a partir d'ara, especialment als centres d'atenció diurna. Estem parlant de que en la tercera fase els centres que vam tancar el 14 o 15 de març s'han de començar a obrir amb atenció presencial de les persones en el si dels espais de les entitats. Caldrà protegir aquestes persones, caldrà protegir els treballadors, caldrà fer grups més reduïts, possiblement caldrà fer inversions per adaptar en els espais, possiblement caldrà contractar més personal perquè caldrà doblar torns. Aquí hi ha un repte molt gran i l'administració no pot pretendre que l'assumeixin sol les entitats, no? I amb una demanda de les famílies, per altra banda, no? Les famílies també demanen que els seus fills, quan es donin les condicions de seguretat, i tant de bo sigui ben aviat, puguin tornar a incorporar-se a rebre aquests serveis, no? I això inclou també les escoles d'educació especial, no? Hem viscut amb una certa perplexitat.
Que les mantinguin tancades en fase 2, no?
Sí, perplexitat.
Bueno, a partir de l'1 de juny, vaja.
Aquest és un punt de perplexitat perquè pel col·lectiu de persones amb discapacitat intel·lectual, pels nens i les nenes de les escoles d'educació especial, el suport educatiu és molt, 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 molt fonamental, no? I per tant aquí també demanem que aquí hi hagi una política clara del govern. Estem pendents de que el govern ens faciliti algunes informacions que a hores d'ara encara no s'ha facilitat en les escoles d'educació especial de sí. Com afrontar aquesta repertura, no?
I Carles Campuzano, també la qüestió dels llocs de treball, de la feina que per molts és fonamental, poder anar en els seus centres especials de treball, les famílies també ho necessiten. Aquí no perillen llocs de treball, no?
Bueno, aquí estem en un escenari molt complexa perquè s'hi acumulen també dos problemes, els estructurals i els derivats de la crisi econòmica en la que hem entrat, no? Mm. Els estructurals tenen a veure en que els increments dels costos salarials pels increments del salari mínim, que eren benvinguts, en el cas de les persones amb discapacitat intel·lectual que treballen en centres especials d'iniciativa social i en el que hi ha molt poc marge perquè l'increment salarial el puguis compensar a través d'una major productivitat dels teus treballadors, no hi ha massa marge, es necessita que la subvenció en el manteniment d'aquest lloc de treball augmenti. Mm. Això és una qüestió que des de Vincat fa anys que es ve batallant. En alguns moments, puntualment, els governs espanyol i català han concedit aquests increments d'ajudes, però en aquests moments això no està garantit i ho hem de garantir-ho. El govern la setmana passada va posar en marxa l'habitual política que tenim en aquesta matèria, benvinguda sigui, però necessitem mesures extraordinàries per a protegir aquests llocs de treball, i més en un escenari que, juntament amb aquest problema estructural, afrontem una recessió econòmica. Els centres especials de treball són empreses també que ofereixen béns i serveis i que, en funció de la situació econòmica general, tenen més o menys activitat. Si no es té un pla específic de suport en aquest sector, hi ha el risc molt evident que la crisi econòmica se n'emporti per endavant un teixit que és fonamental en el manteniment de l'ocupació de persones que sense aquestes empreses no tindrien feina i, per tant, no hi haurien ingressos a les seves cases per ells ni per a les seves famílies, més enllà del valor que té en si mateix que les persones amb discapacitat intel·lectual estiguin treballant. Aquí també tenim una conversa intensa amb el govern sobre aquestes qüestions, i no només amb el govern català, sinó amb el govern de l'Estat, perquè, per altra banda, aquí també arrosseguem un altre problema crònic, que és l'insuficient finançament de l'Estat a l'ocupació per a persones amb discapacitat a Catalunya. Aquesta és una política que en bona part s'hauria de financiar des de l'Estat, però els recursos que es transfereixen a Catalunya no cobreixen mai el 100% de llocs de treball de persones amb discapacitat que hi ha a Catalunya. Per tant, aquí també una exigència perquè l'Estat garanteixi aquests llocs de treball a través d'uns recursos que administra després la Generalitat de Catalunya.
Carles Campuzano, no serà l'última vegada que aquesta taula, que avui hem volgut que fossin entrevistes individuals per situar exactament cadascun dels sectors on sou, ens acompanyeu per veure si evolucionem favorablement enmig d'una emergència social que durarà molt i molt. Una abraçada, que tinguis un bon dia, gràcies.
Gràcies, Mònica, una abraçada a tothom.
Que vagi bé.
El matí de Catalunya Ràdio, amb Mònica Terribas.
Encara que tot s'aturi, el teu cos necessita moure's. Cuida'l amb Colnatur, amb proteïna